Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. 5 minuts més. En aquest dimecres 14 de maig del 25, un dia que comença finalment amb el cel serè, i ho podem veure perquè pràcticament no tenim cap núvol, això sí, encara les temperatures fresques. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joel.
Què diuen els termòmetres?
Doncs temperatures també a la franja baixa, repetim per exemple el mateix que ahir, quan també el cel a primera hora era pràcticament serè i després a la tarda van tornar els xàfecs. Tenim 3 graus ara mateix sota 0 a Vall de Núria, en tenim 3 ja de positius a Das i a Molló, 4 graus a Ribes de Freser, 5 a Campordón, a Olot i a la Vall d'en Bas, 6 graus els tenim a Sant Feliu de Pallerols, 7 a Ripoll, a Santa Pau i a Vic, 8 graus a Castellfollit de la Roca, 9 a Besalú, a Amer, a Banyoles i a Girona, i 11 graus a Figueres i a Roses.
Temps, Dani Ramírez.
Manté el risc algun ruixat, però menys. Es comença a estroncar una mica la situació, perquè, de fet, a partir de dijous, divendres i el cap de setmana ja tindrem molt poca pluja, o fins i tot dissabte, diumenge, pràcticament zero. La temperatura anirà pujant, amb màximes de 24 a 25, avui al voltant de 20 a 22, i, en definitiva, que sembla que trencaríem una mica la ratxa de pluges fortes i abundants que hem tingut les últimes setmanes. En principi, doncs, avui potser seria l'últim dia de ruixats intensos.
Doncs aquesta és la previsió meteorològica, l'abans de la previsió, com sempre a aquesta hora, amb en Dani Ramírez. El que fem ara és donar un cop d'ull a l'actualitat informativa del dia.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Unió de Pagesos demana accelerar les negociacions amb la Generalitat per reduir la burocràcia. El sector reclama que s'escoltin les seves propostes perquè fa 2 anys es va crear una taula de desburocratització amb el Departament d'Agricultura, que tot just s'ha posat en marxa aquest 2025.
Des del sindicat també expliquen que tot avança massa lent.
La coordinadora a les comarques de Girona és Raquel Serrat.
Si no se'ns accepta i veiem que això no avança, doncs ens plantegem les mobilitzacions, perquè moltes vegades tenen el seu resultat, i continuem amb les negociacions. Hi ha un moment per les mobilitzacions i un moment per les negociacions, i s'hi ha de ser sempre, tant al carrer com al despatx.
El projecte Simbiosi Fluvial es constitueix com a un òrgan de governança i estableix objectius. És un projecte de 3 anys finançat per la Generalitat que inclou diverses associacions ambientals de la comarca i que pretén renaturalitzar el riu Fluvià i fer-hi millores.
Recentment han fet una trobada per presentar l'estratègia que seguiran aquest any.
Escoltem precisament en David Jimeno, que és responsable d'educació ambiental de l'agrupació naturalista de la Garrotxa.
I això ho fem mitjançant accions de, per exemple, treure planta invasora i posar planta autòctona. Per exemple, crear itineraris on pugui venir gent del territori acompanyats dels que hi entenem una mica amb la fauna i la flora perquè coneguin què és el que hi ha allà, és creant accions que els vinculin, també anant a les escoles, que això també ho fem molt nosaltres.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles destinarà una part important del pressupost d'enguany a fer millores a la xarxa d'aigua.
El consistori planenc segueix recolzant-se en les obres subvencionades i enguany s'han marcat d'objectiu seguir millorant la xarxa i reduir les fuites. El consistori compta amb 2.600.000 euros de pressupost i continuen mirant de reull el deute que han d'anar pagant, donat que estan immersos a un plat de sanejament.
L'alcalde és Marc Puig.
Amb una altra subvenció també de l'Agència Catalana de l'Aigua farem millores en el passadís de la Clota, que és el camí que va cap al Molí dels Murris, que amb el pas del temps ha quedat molt deteriorat, i una obra molt important també i molt necessària és la connexió del clavegram del barri de la Poca Farina a la depuradora, que creiem que es pugui fer a finals d'aquest 2025, principis del 2026, i aquí també és una obra que ve subvencionada per l'ACA i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
A Sant Joan les Fonts tenen previst millorar equipaments esportius i es completaran les obres de l'aparcament de la Puntia a Begudà.
Són dues de les inversions del pressupost de l'Ajuntament d'enguany, que puja 5.300.000 euros. També es faran millores a la xarxa d'aigua i es milloraran camins, entre d'altres accions.
L'alcaldessa és Maria Vidal.
Tenim el Club Poliesportiu Sant Joanenc, que tenim pendent l'ampliació del gimnàs, que ja la vam intentar pressupostar l'any passat, però l'administració és tan lenta que al final hem hagut d'arribar fins a aquest 2025. I no només farem aquesta ampliació del gimnàs en el Club Poliesportiu Sant Joanenc, sinó que al sector de la canya també hi ha una sèrie d'obres que s'han de fer en temes de vestidors i en temes d'instal·lacions.
A Molló, les plaques fotovoltaiques de la pista poliesportiva ja estan en funcionament.
Després de pràcticament 2 anys des de la seva instal·lació, l'Ajuntament ha pogut fer aquest pas que la burocràcia havia impedit fins ara. Des del consistori ja s'està treballant en la instal·lació de més plaques damunt la coberta de la pista.
En Josep Coma és l'alcalde.
Ens ha costat molt, malauradament, doncs, la burocràcia és molt exagerada. També en part perquè el procés de legalització que hem fet ja és per un tipus de generació d'energia i de sistema que funcionarà com a autoconsum, és a dir, que nosaltres el que fem és produir energia, abocar-la a la xarxa de distribució general, i després el que fem és compensar en la factura doncs l'energia produïda i abocada a xarxa.
El compromís social amb els alumnes és clau per la UDG. Aquest 17 de maig hi ha jornada de portes obertes a la Universitat de Girona. Els alumnes no només podran aclarir dubtes sobre assignatures, horaris i graus, sinó també podran informar-se sobre altres serveis com el de llengües o l'allotjament. La Meius Ferrés és la responsable de Relacions Institucionals.
La Universitat de Girona treballa molt en compromís social. Si hi ha un estudiant que té un problema amb algun tipus de discapacitat, sigui la que sigui, la universitat es posa al seu costat, perquè el que sempre ens diu el rector és no, la gent que vol estudiar ho ha de poder fer. Llavors, els hem d'ajudar com sigui. Hi ha estudiants que els passen coses, diguéssim, i doncs, a part, evidentment, barreres arquitectòniques, només faltaria que... Però a part d'això, doncs, jo recordo el cas d'una noia que es va treure la tesi doctoral amb Asperger.
Prat d'Indianes és el títol de la nova exposició que parteix del passat industrial tèxtil d'Olot.
Amb aquesta proposta, inclòs el cicle Olot Tèxtil, l'artista Mireia Coromina Porta reivindica el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria i cultura d'un lloc com la ciutat d'Olot.
El punt de partida és un teixit d'Indianes del museu, i a partir d'aquesta peça escollida s'activa com tot el discurs de l'exposició. En certa manera, el títol de l'exposició és Un prat d'Indianes, i el que jo proposo és això, no? Crear un prat i estendre sobre el prat tota una sèrie de diferents elements, objectes, vinculats amb el teixit. No? També entenent aquest teixit com a superfície i vinculació amb un lloc que porta com el càrrec i el pòsit de la memòria del nostre territori.
Anem als esports. El futbolista basaloeng Albert Blázquez anuncia la seva retirada com a futbolista després d'11 temporades al futbol semiprofessional.
El jugador ha jugat gairebé 10 temporades amb la Unió Esportiva Olot i aquest últim any ha aconseguit l'ascens de categoria amb el filial olotí.
Agrair doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Bueno, va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens doncs, em va costar a nivell mental i bueno, vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegries, un any de tornar a disfrutar i el Sant Jaume m'ha donat, no?, aquest any.
L'extenista olotí Tomi Robredo és notícia perquè és el nou director esportiu del Barcelona Open Banc Sabadell.
Agafa el relleu a l'extenista David Ferrer, que havia estat al capdavant durant 6 anys. A més, l'olotí coneix de primera mà aquest torneig, ja que l'ha guanyat una vegada com a jugador el 2004. Deia això als mitjans oficials del torneig.
Para mí es un honor y un privilegio poder decir que voy a ser el nuevo director del torneo Barcelona Open Banc de Sabadell, trofeo Conde de Godó. Empecé a jugar al tenis profesionalmente en este club, en este torneo. Tuve la suerte de ganarlo y me retiré aquí, junto a mi público y a toda la gente de mi club. Así que para mí es una experiencia muy bonita la que voy a afrontar y estoy muy, muy, muy contento.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur. Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
T'agradaria veure com és el Garrotxa? Vas estudiar el Garrotxa i voldries tornar a veure a les aules? Aquest dissabte 17 a partir de les 10 del matí, portes obertes guiades per tota la població. Seguidament taula rodona per parlar del que ha significat i què volem que signifiqui el centre en el futur. Aquest dissabte vine a la jornada de portes obertes de l'IES Garrotxa per la celebració del seu 50 aniversari.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu. Oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat. Sempre pujant junts. Ascensors Serra. 100 anys elevant la qualitat. Elevant la confiança.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia. L'energia que et recompensa.
Els pagesos continuen en lluita. Unió de Pagesos demana accelerar les negociacions amb la Generalitat per reduir la burocràcia. El sector recorda que precisament en aquesta línia fa dos anys es va crear una taula de desburocratització juntament amb el Departament d'Agricultura, que tot just ara ha començat a caminar. Des del sindicat també expliquen que tot avança d'una forma massa lenta, Roger Isern.
Que la burocràcia és un dels pitjors enemics del sector primari actual no és cap secret. Va ser un dels principals motius de les mobilitzacions de fa un temps i que a dia d'avui tampoc sembla que hagi millorat. Des d'Unió de Pagesos repassen en quin punt es troben i el defineixen com a lent. Entre altres aspectes, demanen que s'agilitzin les negociacions amb el Departament d'Agricultura per tal de reduir una feina de burocràcia que troben excessiva. La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Raquel Serrat, explica que troben a faltar passos endavant, especialment per part de les institucions.
Des d'Unió de Pagesos tenim propostes per diferents sectors ja especificant tots els processos que es podrien simplificar. Per exemple, el sector porcí tenim molt treballat i hi ha la proposta sobre la taula del departament, però no acabem de veure que això es faci efectiu. L'última reunió que vam celebrar vam tenir més la sensació que s'estava simplificant la seva de burocràcia que la del pagès.
Serrat remarca que no són l'únic sector que pateix els efectes de la burocràcia, però diu que en el seu cas la pateixen en escreix.
Continuarem insistint i creiem que és molt necessari. Som conscients que no només el sector agrari que pateix la burocràcia, però sí que el nostre és que és exagerat, perquè estem duplicant informacions, estem tràmits que no tenen cap mena de sentit.
I què passa si no canvien les coses? La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines diu que sempre hi ha l'opció de tornar al carrer.
Si no se'ns accepta i veiem que això no avança, doncs ens plantegem les mobilitzacions, perquè moltes vegades tenen el seu resultat. i continuem amb les negociacions. Hi ha un moment per les mobilitzacions i un moment per les negociacions i s'hi ha de ser sempre, tant al carrer com al despatx.
Des d'Unió de Pagesos veuen molt insuficients les mesures adoptades per reduir la burocràcia al sector agrari. Remarquen que l'executiu continua incomplint altres acords aprovats en aquest sentit, com ara mesures acordades a la taula agrària i, sobretot, l'acord de treball per a la simplificació administrativa en el sector primari. No descarten mobilitzacions si no es compleixen els acords.
Neix el projecte Simbiosi Fluvial amb l'objectiu de ser un òrgan de governança i de decisió. Aquest és un projecte de 3 anys finançat per la Generalitat, inclou diverses associacions ambientals de la comarca i pretén renaturalitzar el riu Fluvià i fer-hi millores.
Recentment han fet una trobada per presentar l'estratègia que seguiran aquest any.
Gerard Puigdemont.
El projecte Simbiosi Fluvial de renaturalització del riu Fluvià i de protecció d'espècies en perill ha fet recentment una trobada per constituir-se com a òrgan de gestió i governança. Actualment formen part del projecte Resilience Earth, l'associació Silene, l'associació Hàbitats i l'agrupació naturalista de la Garrotxa. David Jiménez és un dels responsables d'educació ambiental de l'agrupació naturalista de la Garrotxa.
I això ho fem mitjançant accions de, per exemple, treure planta invasora i posar planta autòctona. Per exemple, crear itineraris on pugui venir gent del territori acompanyats dels que hi entenem una mica amb la fauna i la flora perquè coneguin què és el que hi ha allà, és creant accions que els vinculin també, anant a les escoles, que això també ho fem molt nosaltres.
Des de l'agrupació naturalista de la Garrotxa fa anys que duen a terme accions d'aquest tipus a través de diversos projectes que ara, d'alguna manera, s'inclouen al projecte Simbiosi Fluvial. Fa anys que fan programes de sensibilització ambiental amb escoles, com per exemple en Llodrigat, així com millores de boscos, apostant per la recuperació de vernedes, freixes i el roure pènol i el bosc de ribera en general, però també protegint espècies com el cranc autòcton amenaçat pel cranc americà. L'associació Hàbitats és de Barcelona, però fa molts anys que fa seguiment de diversos rius de Catalunya. Concretament, recullen dades i fan avaluacions de trams de riu a partir d'accions de ciència ciutadana i voluntariat. Responsables de l'associació organitzen formacions i impliquen a la ciutadania estar pendents de l'evolució del riu i a l'hora d'agafar consciència sobre les problemàtiques i necessitats, per exemple, donant a conèixer espècies invasores. Des que participen al projecte Simbiosi Fluvial, a la Garrotxa han pogut fer una formació i han passat de tenir 9 trams del Fluvià estudiats a tenir-ne 13 i l'objectiu és fer més accions. En parla Marina Codina, una de les seves membres.
El nostre cas, com que treballem justament en seguiment de l'estat dels rius catalans i també en conservació, també hem treballat en l'àmbit de la qüestió del territori, ens hi vam sumar, aportant la nostra, no, les nostres eines, el nostre punt de vista, que en aquest cas seria sobretot de la ciència ciutadana, amb el projecte Rius, que és un projecte que està desplegat ja, però que potser aquí la Garrotxa i tota la conca del Fluvià doncs encara pot créixer una mica més, dotar-se de més punts de seguiment. És un projecte en el que la ciutadania, a través d'aquest projecte de voluntariat, pot escollir un punt d'un riu, rebre una certa formació de com analitzar-ho, com avaluar-ne la qualitat en la que es troba, tant l'aigua en si mateixa com el bosc de ribera que l'envolta, etc. I al llarg de l'any anar fent preses de dades...
El projecte Simbiosi Fluvial té 3 anys per treballar, tot i que els impulsors són conscients que faran falta molts més anys per veure fets reals fruit d'aquest treball. Una possible victòria, segons membres de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, seria la creació d'un consorci del Fluvià, que s'ha intentat crear 2 vegades i que no s'ha aconseguit.
Ja veiem que té un llarg recorregut. Si serà a través d'un nou simbiosi, no ho sé. Si serà a través de que es crearà el consorci, tampoc. Però sempre tenim la mirada, perquè són coses lentes, la regeneració d'un bosc no és una cosa de 3 anys, o el canvi de la consciència de la gent.
Si mai el Consorci del Fluvià és una realitat, voldrien que tingués de prioritats el riu i les persones per sobre de qualsevol altre aspecte. El projecte Simbiosi Fluvial compta amb finançament de la Generalitat i d'alguns ajuntaments.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a les Planes d'Hostoles, on l'Ajuntament destinarà una part important del pressupost d'enguany a fer millores a la xarxa d'aigua.
El consistori planenc segueix recolzant-se en les obres subvencionades i enguany s'han marcat d'objectiu seguir millorant la xarxa i reduir les fuites. El consistori compta amb 2.600.000 euros de pressupost i continuen mirant de reull el deute que han d'anar pagant, donat que estan immersos en un plat de sanejament.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles compta per aquest 2025 amb un pressupost de 2.600.000 euros. La inversió més destacada que farà el consistori serà seguir millorant la xarxa d'aigua i anar reduint les fuites. Per reduir la pèrdua d'aigua, que ha assolit nivells del 70%, el consistori està col·locant comptadors digitals a les sortides del dipòsit per detectar zones de la xarxa espatllades. Pròximament també es faran més actuacions gràcies a subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua que han aconseguit. En parla Marc Puig, alcalde del poble.
Amb una altra subvenció també de l'Agència Catalana de l'Aigua farem millores en el passallís de la Clota, que és el camí que va cap al Molí dels Murris, que amb el pas del temps ha quedat molt deteriorat, i una obra molt important també i molt necessària és la connexió del clavegram del barri de la Pocafarina a la depuradora, que creiem que es pugui fer a finals d'aquest 2025, principis del 2026, i aquí també és una obra que ve subvencionada per l'ACA i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
L'Ajuntament de les Planes segueix sotmès a les estrictes normes del pla de sanejament que ha de servir per recuperar l'estabilitat econòmica. En aquest sentit, el poble només poden fer actuacions que siguin en gran part subvencionades.
Amb el pla de sanejament, si no tenim actuacions subvencionades, estem limitats, i per sort hem fet una gran feina aconseguint subvencions, i això ens permet ser optimistes, no?, i poder invertir i millorar el dia a dia amb aquestes petites actuacions.
Segons Marc Puig, l'objectiu és anar fent coixí per seguir reduint el deute.
Comencem a pagar el deute el 2028 i per tant hem de ser previsors. També hem de tenir en compte que la Diputació de Girona ens va avançar diners del fons de cooperació de 3 anys i per tant vol dir que durant 3 anys deixarem d'ingressar 90.000 euros, no? I per tant són diners, però bé, per sort, de moment, ja l'any passat no vam haver de tocar tampoc la pòlissa de crèdit. De moment el que portem d'aquest any tampoc la necessitem, i esperem anar seguint així.
Per aquest motiu, des de l'Ajuntament asseguren que la resta de pressupost anirà destinat a les accions i despeses del dia a dia i manteniment imprescindible.
I de les Planes anem cap a Sant Joan les Fonts, perquè milloraran equipaments esportius al municipi i es completaran les obres de l'aparcament de la Puntia a Begudà.
Són dues de les inversions del pressupost de l'Ajuntament d'enguany, que puja a 5.300.000 euros. També es faran millores a la xarxa d'aigua i a diversos camins, entre d'altres accions.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts compta per aquest any amb un pressupost de 5.300.000 euros. El consistori destina 67.000 euros en cultura, 41.000 en joventut i 136.000 en benestar social, i recupera la gestió de la neteja a l'espai públic amb personal propi. Pel que fa a inversions, destaquen els 95.000 euros que es destinaran a fer millores al pavelló de Sant Joan i al camp de futbol de la Canya. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Tenim el Club Poliesportiu Sant Joanenc, que tenim pendent l'ampliació del gimnàs, que ja la vam intentar pressupostar l'any passat, però l'administració és tan lenta que al final hem hagut d'arribar fins a aquest 2025. I no només farem aquesta ampliació del gimnàs en el Club Poliesportiu Sant Joanenc, sinó que al sector de la Canya també hi ha una sèrie d'obres que s'han de fer en temes de vestidors i en temes d'instal·lacions.
A Begudà, l'Ajuntament té previst enllestir l'aparcament de la Puntia, molt utilitzat per veïns de la zona i per treballadors del polígon. Aquí l'Ajuntament hi destina 48.000 euros.
Hi ha la segona fase de l'aparcament de la zona de la Puntia, que el que hem de fer ara ja és anar per asfaltar. La primera es va preparar amb un terreny, es va posar una grava compactada. Ara ja hem d'anar per l'asfalt i pel pintar de tot aquest aparcament, pel deixar-lo ja totalment en condicions.
També contemplen una partida de 70.000 euros per fer millora de camins o 45.000 euros per fer millores a equipaments municipals. En aquest últim punt, l'Ajuntament ha fet millores al dispensari del poble, fent una reestructuració de l'edifici per guanyar espai. A l'escola Castanyer s'hi dediquen 33.000 euros per fer millores al soterrani, per després poder arreglar fuites. L'Ajuntament també destina diners a la millora de la xarxa d'aigua, amb reparacions per reduir fuites als carrers Cerdanya, Sant Pau de Segúries i Remenses. Segons l'alcaldessa, entre 2024 i 2025, el consistori haurà invertit 165.000 euros en aquest àmbit.
I ara anem a la cultura, perquè Prat d'Indianes és la nova exposició que parteix del passat industrial tèxtil d'Olot. Amb aquesta proposta, inclosa al cicle Olot Tèxtil, l'artista Mireia Coromina Porta reivindica el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria i cultura d'un lloc com la ciutat d'Olot. Ja hi ha assistit la Natàlia Moreno.
Els prats d'Indianes eren prats al costat de fàbriques tèxtils que s'omplien amb teles aixugant-se al sol, esteses sobre la superfície del prat. A Olot, els obradors i els prats d'Indianes estaven ubicats a la zona de la Moixina. D'aquesta relació entre el teixit i el paisatge neix la nova exposició de la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa. Prat d'Indianes, de Mireia Coromina Portes, vinculada al cicle Olot Tèxtil, és una mostra que parteix d'un passat industrial, el de les Indianes, present a la ciutat d'Olot i també a la Garrotxa. Un teixit d'Indianes del Museu de la Garrotxa és la peça que activa l'exposició, un diàleg entre la investigació artística i les fonts històriques descobertes a través d'aquest teixit. L'artista Mireia Coromina Porta explica que el projecte es materialitza amb una instal·lació que es desplega com un prat, on hi ha objectes relacionats amb la ciutat i el seu passat tèxtil.
El punt de partida és un teixit d'Indianes del museu i a partir d'aquesta peça escollida s'activa com tot el discurs de l'exposició. En certa manera, el títol de l'exposició és un prat d'Indianes i el que jo proposo és això, no? Crear un prat i estendre sobre el prat tota una sèrie de diferents elements, objectes vinculats amb el teixit, no? També entenent aquest teixit com a superfície i vinculació amb un lloc que porta com el càrrec i el pòsit de la memòria del nostre territori.
Rememorant un passat industrial tèxtil local, també present en altres punts del territori català i d'Europa, Prats d'Indiana reivindica el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria i cultura d'un lloc, sense deixar de banda que també es converteix en font d'un domini colonial i ecològic.
No, per mi, el més important és això, no? Que una cosa de finals del 18 puguem fer-li una lectura ara, no? D'una altra manera, no? Perquè també una de les parts de l'exposició parla, no?, de la prohibició d'un teixit, la no producció d'aquest teixit i què implica tot això, no? O el vincle d'un teixit d'Orient amb Europa i ara les fàbriques tèxtils, la gran majoria de la producció acaba sent altre cop, no?, a la mira d'Orient o altres llocs que es pot produir amb un cost molt més baix, no?, i amb una certa explotació, no?, també.
Que l'exposició sigui a l'Hospici tampoc és casual. Els prats d'Indianes se situaven, com hem dit, a la Moixina i era el paisatge més representat pels pintors de l'Escola de Dibuix d'Olot, una escola que va néixer precisament a l'Hospici amb l'objectiu d'impulsar la formació dels estampadors. Com sempre, l'exposició comptarà amb tres activitats complementàries gratuïtes: una visita a càrrec de l'artista, una conversa sobre la trajectòria de Mireia Coromina amb l'artista Isabel Benal i una acció participativa als Prats de la Moixina a càrrec del naturalista i activista Miquel Macias.
Dos noms propis avui en l'àmbit esportiu. El primer, el del futbolista besaluenc Albert Blázquez, que anuncia la seva retirada després d'11 temporades al futbol semiprofessional.
El jugador ha estat gairebé 10 temporades amb la Unió Esportiva Olot i aquest últim any ha aconseguit l'ascens de categoria amb el filial olotí.
Gairebé 300 partits com a jugador semiprofessional entre el Vila-real i la Unió Esportiva Olot. Ha jugat a tercera federació, segona divisió B, partits de Copa del Rei, entre altres. Amb les inferiors de la selecció espanyola també ha tingut una gran participació i ha aconseguit ser campió de l'Europeu Sub-19 a Espanya. En definitiva, un jugador que ha arribat a un gran nivell futbolístic i que s'ha convertit en una llegenda de la Unió Esportiva Olot. Després de tot això, Albert Blázquez ha anunciat en exclusiva a Ràdio Olot i Olot Televisió que retira com a futbolista. Després de gairebé 10 temporades a l'Olot, convertint-se en el capità de l'equip i amb més de 200 partits a l'esquena, Blázquez va signar per al filial, el Sant Jaume Olot B. I és que, sigui en una categoria menor, el besaluenc acaba la seva carrera a dalt de tot, amb un ascens a la primera catalana. Blázquez explica quines són les raons de la seva retirada.
Agrair, doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens, doncs, em va costar a nivell mental i vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegries, un any de tornar a disfrutar i el Sant Jaume m'ha donat, no, aquest any.
Nascut a Besalú, va signar des de ben petit amb l'Espanyol i va acabar fent carrera al Vila-real, on va compartir vestuari amb jugadors que estan a l'elit mundial del futbol. Tot i això, va decidir tornar a casa, a la Unió Esportiva Olot, on ha format part de la consolidació del club en aquestes categories. Tot i això, Blázquez no vol abandonar el futbol, sinó que la idea és fer d'entrenador al pròxim curs, una experiència que ja va viure a la banqueta del primer equip de la Unió Esportiva Olot durant unes setmanes.
Sí, doncs, seguirem lligats al món de futbol, no? Jo sempre dic que no penso desvincular-me mai i a mi m'encanta futbol i ja veurem com va. Espero que sigui aquí a Olot, aviam amb quines funcions seran, perquè encara hi ha lligues obertes, encara hi ha llocs que s'ha de mirar ben bé com quedaran, i bueno, la meva intenció és entrenar, és anar-me formant ja com a entrenador i fer el passet aquest, doncs, de ser primer entrenador.
Així doncs, el lateral dret de 33 anys ja ha decidit posar punt i final a una gran carrera com a futbolista. Ara toca pensar en nous reptes que puguin arribar de cares a la propera temporada, ara a les banquetes.
I l'extenista olotí Tomi Robredo és el nou director esportiu del Barcelona Open Bank Sabadell.
Agafa el relleu a l'extenista David Ferrer, que havia estat al capdavant durant 6 anys. A més, l'olotí coneix de primera mà aquest torneig, ja que l'ha guanyat una vegada com a jugador el 2004.
Amb una gran carrera com a jugador professional de tennis, l'extenista olotí Tomi Robredo ha estat l'escollit per convertir-se en el nou director esportiu d'un dels tornejos més prestigiosos d'aquest esport a Catalunya, el Barcelona Open Bank Sabadell. Robredo, que es va retirar l'any 2022 i mig any després, va decidir emprendre una nova etapa com a entrenador amb el jugador de Taipei, Xun Xinseng. Ara serà el nou director esportiu del torneig català, que cada vegada té més competència, ja que l'Open de Múnich també ha assolit la categoria ATP 500 i que se celebra a les mateixes dates. Robredo agafa el relleu a un jugador històric espanyol com David Ferrer, que va estar ocupant aquest càrrec durant 6 anys, just quan es va retirar de les pistes com a jugador. I és que des de la Junta tenien clar que el successor de Ferrer havia de ser l'extenista olotí Tomi Robredo, ja que aquest torneig és més que especial per a ell. Ja ha jugat una vintena d'edicions, ha aconseguit guanyar-lo en una ocasió l'any 2004 contra l'argentí Gaston Gaudio per 3-7-2, i també va aconseguir arribar a la final 2 anys després, que va acabar perdent contra tot un Rafael Nadal per 3-7-0. I no només és especial perquè l'hagi guanyat, sinó perquè també va ser l'últim torneig que va participar abans de retirar-se, ja que sempre va dir que ell es volia retirar davant la seva gent.
Para mí es un honor y un privilegio poder decir que voy a ser el nuevo director del torneo Barcelona Open Bank de Sabadell, Trofeo Conde de Godó. Empecé a jugar al tenis profesionalmente en este club, en este torneo. Tuve la suerte de ganarlo y me retiré aquí, junto a mi público y a toda la gente de mi club. Así que para mí es una experiencia muy bonita la que voy a afrontar y estoy muy, muy, muy contento.
Segons el president del Real Club Tenis de Barcelona, Xavi Pujol, la idea és mantenir Robredo fins l'any 2029, que és quan acabarà l'actual junta directiva de l'entitat.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clara número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecadora, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
El 5 de juny tenim una cita als paratges del restaurant La Deu d'Olot. Arriben els Premis Garrotxí de l'any. Un acte obert a tothom per celebrar el talent local amb premis a iniciatives empresarials, socials, culturals i molt més. Organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot amb el suport de la Diputació de Girona. Patrocinen Ajuntament d'Olot, Consell Comarcal, Olot Televisió, Ràdio Olot i La Comarca. El 5 de juny, a 8:45 del vespre, vine a descobrir qui són els protagonistes de l'any. Més info a situlot.com.
Aquest 23, 24 i 25 de maig, a Sant Jaume de Llierca torna el Festival Meandra. Un festival comunitari que gira entorn la pau, la vida i el territori, tant pels grans com pels petits. Amb tallers, debats, concerts, DJs, activitats familiars, artesania, construcció amb fibres vegetals, danses, corals i molt més. Vine a reflexionar, compartir i transformar des de la ruralitat. Més informació a festivalmeandra.cat.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar?
Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Són 2:15 tocats. És el moment de donar un cop d'ull a l'actualitat informativa del dia 7:35.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Unió de Pagesos demana accelerar les negociacions amb la Generalitat per reduir la burocràcia.
Si no se'ns accepta i veiem que això no avança, doncs ens plantegem les mobilitzacions, perquè moltes vegades tenen el seu resultat, i continuem amb les negociacions. Hi ha un moment per les mobilitzacions i un moment per les negociacions, i s'hi ha de ser sempre, tant al carrer com al despatx.
Són paraules de la Raquel Serrat, la coordinadora del Sindicat Agrari a les comarques de Girona. El sector reclama que s'escoltin les seves propostes. En aquesta línia, fa 2 anys, es va crear una taula de desburocratització juntament amb Agricultura, que tot just s'ha posat en marxa ara. Per cert, que el projecte Simbiosi Fluvial es constitueix com a òrgan de governança i estableix objectius.
Finançat per la Generalitat, és un projecte de 3 anys que inclou diverses associacions ambientals de la comarca. Aquests dies han fet una trobada per definir l'estratègia que seguiran aquest any.
I això ho fem mitjançant accions de, per exemple, treure planta invasora i posar planta autòctona. Per exemple, crear itineraris on pugui venir gent del territori acompanyats dels que hi entenem una mica amb la fauna i la flora perquè coneguin què és el que hi ha allà, és crear accions que els vinculin també, anant a les escoles, que això també ho fem molt nosaltres.
És David Jimeno, responsable d'educació ambiental de l'agrupació naturalista de la Garrotxa. Les Planes d'Hostoles destinarà una part important del pressupost d'enguany a fer millores a la xarxa d'aigua.
Segueix recolzant-se en les obres subvencionades i enguany s'han marcat d'objectiu seguir millorant la xarxa i reduir les fuites.
Amb una altra subvenció també de l'Agència Catalana de l'Aigua farem millores en el passallís de la Clota, que és el camí que va cap al Molí dels Murris, que amb el pas del temps ha quedat molt deteriorat, i una obra molt important també i molt necessària.
Milloraran equipaments esportius a Sant Joan les Fonts i es complementaran les obres de l'aparcament de la Puntia a Begudà.
Són dues de les inversions del pressupost de l'Ajuntament d'enguany, que puja a 5.300.000 euros. També es faran millores a la xarxa d'aigua i a diversos camins, entre d'altres.
Tenim el Club Poliesportiu Sant Joanenc, que tenim pendent l'ampliació del gimnàs, que ja la vam intentar pressupostar l'any passat, però l'administració està lenta, que al final hem hagut d'arribar fins a aquest 2025. I no només farem aquesta ampliació del gimnàs en el Club Poliesportiu Sant Joanenc, sinó que al sector de la canya també hi ha una sèrie d'obres que s'han de fer en temes de vestidors i en temes d'instal·lacions.
El compromís social amb els alumnes és clau per la UDG. Aquest dissabte hi ha jornada de portes obertes a la Universitat de Girona.
Els alumnes no només podran aclarir dubtes sobre assignatures, horaris i graus, sinó també podran informar-se sobre els serveis de llengües i allotjament, entre d'altres.
La Meius Ferrés és la responsable de comunicació i relacions institucionals.
La Universitat de Girona treballa molt en compromís social. Si hi ha un estudiant que té un problema amb algun tipus de discapacitat, sigui la que sigui, la universitat es posa al seu costat, perquè el que sempre ens diu el rector és no, la gent que vol estudiar ho ha de poder fer. Llavors els hem d'ajudar com sigui. Hi ha estudiants que els passen coses, diguéssim, i a part, evidentment, barreres arquitectòniques, només faltaria que... Però a part d'això, doncs, jo recordo el cas d'una noia que es va treure la tesi doctoral amb Asperger.
El futbolista de Besalú, Albert Blázquez, anuncia la seva retirada després d'11 temporades al futbol semiprofessional.
El jugador està gairebé 10 temporades amb la Unió Esportiva Olot i aquest últim any ha aconseguit l'ascens de categoria amb el filial olotí.
Agrair doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Bueno, va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens doncs, em va costar a nivell mental i bueno, vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegries, un any de tornar a disfrutar i el Sant Jaume m'ho ha donat, no, aquest any.
Anem al trànsit.
Bon dia. Per avui, de carrers tallats, tenim una mitjoreta de les 12 a les 12:30 aproximadament al Joaquim Vayreda, durant tot el dia al Pintor Galway i al carrer Llosa també durant tot el dia. I de reserves d'estacionament en tenim durant el matí al carrer Josep Olivet Lagares i durant tot el dia al carrer Montsalvatge davant del número 12. I això és tot, des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
I el temps amb en Dani Ramírez.
Manté el risc d'algun ruixat, però menys. Es comença a estroncar una mica la situació perquè, de fet, a partir de dijous, divendres i el cap de setmana ja tindrem molt poca pluja o fins i tot dissabte, diumenge, pràcticament zero. La temperatura anirà pujant amb màximes de 24 a 25, avui al voltant de 20 a 22 i, en definitiva, que sembla que trencaríem una mica la ratxa de pluges fortes i abundants que hem tingut les últimes setmanes. En principi, doncs, avui potser seria l'últim dia de ruixats intensos.
Els pagesos continuen en lluita. Unió de Pagesos demana accelerar les negociacions amb la Generalitat per reduir la burocràcia. El sector recorda que precisament en aquesta línia fa 2 anys es va crear una taula de desburocratització juntament amb el Departament d'Agricultura que tot just ara ha començat a caminar. Des del sindicat també expliquen que tot avança d'una forma massa lenta, Roger Isern.
Que la burocràcia és un dels pitjors enemics del sector primari actual no és cap secret. Va ser un dels principals motius de les mobilitzacions de fa un temps i que a dia d'avui tampoc sembla que hagi millorat. Des d'Unió de Pagesos repassen en quin punt es troben i el defineixen com a lent. Entre altres aspectes, demanen que s'agilitzin les negociacions amb el Departament d'Agricultura per tal de reduir una feina de burocràcia que troben excessiva. La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Raquel Serrat, explica que troben a faltar passos endavant, especialment per part de les institucions.
Des d'Unió de Pagesos tenim propostes per diferents sectors ja especificant tots els processos que es podrien simplificar. Per exemple, el sector porcí tenim molt treballat i hi ha la proposta sobre la taula del departament, però no acabem de veure que això es faci efectiu. L'última reunió que vam celebrar vam tenir més la sensació que s'estava simplificant la seva de burocràcia que la del pagès.
Serrat remarca que no són l'únic sector que pateix els efectes de la burocràcia, però diu que en el seu cas la pateixen en escreix.
Continuarem insistint i creiem que és molt necessari. Som conscients que no només el sector agrari que pateix la burocràcia, però sí que el nostre és que és exagerat, perquè estem duplicant informacions, estem tràmits que no tenen cap mena de sentit.
I què passa si no canvien les coses? La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines diu que sempre hi ha l'opció de tornar al carrer.
Si no se'ns accepta i veiem que això no avança, doncs ens plantegem les mobilitzacions, perquè moltes vegades tenen el seu resultat, i continuem amb les negociacions. Hi ha un moment per les mobilitzacions i un moment per les negociacions i s'hi ha de ser sempre, tant al carrer com al despatx.
Des d'Unió de Pagesos veuen molt insuficients les mesures adoptades per reduir la burocràcia al sector agrari. Remarquen que l'executiu continua incomplint altres acords aprovats en aquest sentit, com ara mesures acordades a la taula agrària i, sobretot, l'acord de treball per a la simplificació administrativa en el sector primari. No descarten mobilitzacions si no es compleixen els acords.
Neix el projecte Simbiosi Fluvial amb l'objectiu de ser un òrgan de governança i de decisió. Aquest és un projecte de 3 anys finançat per la Generalitat, inclou diverses associacions ambientals de la comarca i pretén renaturalitzar el riu Fluvià i fer-hi millor. Terrades.
Recentment han fet una trobada per presentar l'estratègia que seguiran aquest any.
Gerard Puigdemont.
El projecte Simbiosi Fluvial de renaturalització del riu Fluvià i de protecció d'espècies en perill ha fet recentment una trobada per constituir-se com a òrgan de gestió i governança. Actualment formen part del projecte Resilience Earth, l'associació Silene, l'associació Hàbitats i l'agrupació naturalista de la Garrotxa. David Jimeno és un dels responsables d'educació ambiental de l'agrupació naturalista de la Garrotxa.
I això ho fem mitjançant accions de, per exemple, treure planta invasora i posar planta autòctona. Per exemple, crear itineraris on pugui venir gent del territori acompanyats dels que hi entenem una mica amb la fauna i la flora perquè coneguin què és el que hi ha allà, és creant accions que els vinculin, també anant a les escoles, que això també ho fem molt nosaltres.
Des de l'agrupació naturalista de la Garrotxa fa anys que duen a terme accions d'aquest tipus a través de diversos projectes que ara, d'alguna manera, s'inclouen al projecte Simbiosi Fluvial. Fa anys que fan programes de sensibilització ambiental amb escoles, com per exemple en Llodrígat, així com millores de boscos, apostant per la recuperació de vernedes, freixes i el rourapènol i el bosc de ribera en general, però també protegint espècies com el cranc autòcton amenaçat pel cranc americà. L'associació Hàbitats és de Barcelona, però fa molts anys que fa seguiment de diversos rius de Catalunya. Concretament, recullen dades i fan avaluacions de trams de riu a partir d'accions de ciència ciutadana i voluntariat. Responsables de l'associació organitzen formacions i impliquen a la ciutadania estar pendents de l'evolució del riu i a l'hora d'agafar consciència sobre les problemàtiques i necessitats, per exemple, donant a conèixer espècies invasores. Des que participen al projecte Simbiosi Fluvial, a la Garrotxa han pogut fer una formació i han passat de tenir 9 trams del Fluvià estudiats a tenir-ne 13, i l'objectiu és fer més accions. En parla Marina Codina, una de les seves membres.
El nostre cas, com que treballem justament en seguiment de l'estat dels rius catalans i també en conservació, i també hem treballat en l'àmbit de la qüestió del territori, ens hi vam sumar, aportant la nostra, no, les nostres eines, el nostre punt de vista, que en aquest cas seria sobretot de la ciència ciutadana, amb el projecte Rius, que és un projecte que està desplegat ja, però que potser aquí la Garrotxa i tota la conca del Fluvià doncs encara pot créixer una mica més, dotar-se de més punts de seguiment. És un projecte en el que la ciutadania, a través d'aquest projecte de voluntariat, pot escollir un punt d'un riu, rebre una certa formació de com analitzar-ho, com avaluar-ne la qualitat en la que es troba, tant en l'aigua en si mateixa com el bosc de ribera que l'envolta, etc. I al llarg de l'any anar fent preses de dades.
El projecte Simbiosi Fluvial té 3 anys per treballar, tot i que els impulsors són conscients que faran falta molts més anys per veure fets reals fruit d'aquest treball. Una possible victòria, segons membres de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, seria la creació d'un consorci del Fluvià, que s'ha intentat crear 2 vegades i que no s'ha aconseguit.
Que ja veiem que té un llarg recorregut. Si serà a través d'un nou simbiosi, no ho sé. Si serà a través de que es crearà el consorci, tampoc. Però sempre tenim la mirada, perquè són coses lentes. La regeneració d'un bosc no és una cosa de 3 anys, o el canvi de la consciència de la gent.
Si mai el consorci del Fluvià és una realitat, voldrien que tingués de prioritats el riu i les persones per sobre de qualsevol altre aspecte. El projecte Simbiosi Fluvial compta amb finançament de la Generalitat i d'alguns ajuntaments.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a les Planes d'Hostoles, on l'Ajuntament destinarà una part important del pressupost d'enguany a fer millores a la xarxa d'aigua.
El consistori planenc segueix recolzant-se en les obres subvencionades i enguany s'ha marcat d'objectiu seguir millorant la xarxa i reduir les fuites. El consistori compta amb 2.600.000 euros de pressupost i continuen mirant de reull el deute que han d'anar pagant, donat que estan immersos en un plat de sanejament.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles compta per aquest 2025 amb un pressupost de 2.600.000 euros. La inversió més destacada que farà el consistori serà seguir millorant la xarxa d'aigua i anar reduint les fuites. Per reduir la pèrdua d'aigua, que ha assolit nivells del 70%, el consistori està col·locant comptadors digitals a les sortides del dipòsit per detectar zones de la xarxa espatllades. Pròximament també es faran més actuacions gràcies a subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua que han aconseguit. En parla Marc Puig, alcalde del poble.
Amb una altra subvenció també de l'Agència Catalana de l'Aigua farem millores en el passallís de la Clota, que és el camí que va cap al Molí dels Murris, que amb el pas del temps ha quedat molt deteriorat, i una obra molt important també i molt necessària és la connexió del clavegram del barri de la Poca Farina a la depuradora, que preveiem que es pugui fer a finals d'aquest 2025, principis del 2026, i aquí també és una obra que ve subvencionada per l'ACA i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
L'Ajuntament de les Planes segueix sotmès a les estrictes normes del pla de sanejament que ha de servir per recuperar l'estabilitat econòmica. En aquest sentit, el poble només poden fer actuacions que siguin en gran part subvencionades.
Amb el pla de sanejament, si no tenim actuacions subvencionades, estem limitats, i per sort hem fet una gran feina aconseguint subvencions, i això ens permet ser optimistes, no?, i poder invertir i millorar el dia a dia amb aquestes petites actuacions.
Segons Marc Puig, l'objectiu és anar fent coixí per seguir reduint el deute.
Comencem a pagar el deute el 2028 i per tant hem de ser previsors. També hem de tenir en compte que la Diputació de Girona ens va avançar diners del fons de cooperació de 3 anys, i per tant vol dir que durant 3 anys deixarem d'ingressar 90.000 euros, no? I per tant són diners, però bé, per sort, de moment, ja l'any passat no vam haver de tocar tampoc la pòlissa de crèdit. De moment el que portem d'aquest any tampoc la necessitem, i esperem anar seguint així.
Per aquest motiu, des de l'Ajuntament asseguren que la resta de pressupost anirà destinat a les accions i despeses del dia a dia i manteniment imprescindible.
I de les Planes anem cap a Sant Joan les Fonts, perquè milloraran equipaments esportius al municipi i es completaran les obres de l'aparcament de la Puntia a Begudà.
Són dues de les inversions del pressupost de l'Ajuntament d'enguany, que puja a 5.300.000 euros. També es faran millores a la xarxa d'aigua i a diversos camins, entre d'altres accions.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts compta per aquest any amb un pressupost de 5.300.000 euros. El consistori destina 67.000 euros en cultura, 41.000 en joventut i 136.000 en benestar social, i recupera la gestió de la neteja a l'espai públic amb personal propi. Pel que fa a inversions, destaquen els 95.000 euros que es destinaran a fer millores al pavelló de Sant Joan i al camp de futbol de la Canya. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Tenim el Club Poliesportiu Sant Joanenc, que tenim pendent l'ampliació del gimnàs, que ja la vam intentar pressupostar l'any passat, però l'administració és tan lenta que al final hem hagut d'arribar fins a aquest 2025. I no només farem aquesta ampliació del gimnàs en el Club Poliesportiu Sant Joanenc, sinó que al sector de la Canya també hi ha una sèrie d'obres que s'han de fer en temes de vestidors i en temes d'instal·lacions.
A Begudà, l'Ajuntament té previst enllestir l'aparcament de la Puntia, molt utilitzat per veïns de la zona i per treballadors del polígon. Aquí l'Ajuntament hi destina 48.000 euros.
Hi ha la segona fase de l'aparcament de la zona de la Puntia, que el que hem de fer ara ja és anar per asfaltar. La primera es va preparar amb un terreny, es va posar una grava compactada. Ara ja hem d'anar per l'asfalt i pel pintar de tot aquest aparcament, pel deixar-lo ja totalment en condicions.
També contemplen una partida de 70.000 euros per fer millora de camins o 45.000 euros per fer millores a equipaments municipals. En aquest últim punt, l'Ajuntament ha fet millores al dispensari del poble, fent una reestructuració de l'edifici per guanyar espai. A l'escola Castanyer s'hi dediquen 33.000 euros per fer millores al soterrani, per després poder arreglar fuites. L'Ajuntament també destina diners a la millora de la xarxa d'aigua, amb reparacions per reduir fuites als carrers Cerdanya, Sant Pau de Segúries i Remenses. Segons l'alcaldessa, entre 2024 i 2025, el consistori haurà invertit 165.000 euros en aquest àmbit.
I ara anem a la cultura, perquè Prat d'Indianes és la nova exposició que parteix del passat industrial tèxtil d'Olot. Amb aquesta proposta, inclosa al cicle Olot Tèxtil, l'artista Mireia Coromina Porta reivindica el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria i cultura d'un lloc com la ciutat d'Olot. Ja hi ha assistit la Natàlia Moreno.
Els prats d'Indianes eren prats al costat de fàbriques tèxtils que s'omplien amb teles eixugant-se al sol, esteses sobre la superfície del prat. A Olot, els obradors i els prats d'Indianes estaven ubicats a la zona de la Moixina. D'aquesta relació entre el teixit i el paisatge neix la nova exposició de la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa. Prat d'Indianes, de Mireia Coromina Portes, vinculada al cicle Olot Tèxtil, és una mostra que parteix d'un passat industrial, el de les Indianes, present a la ciutat d'Olot i també a la Garrotxa. Un teixit d'Indianes del Museu de la Garrotxa és la peça que activa l'exposició, un diàleg entre la investigació artística i les fonts històriques descobertes a través d'aquest teixit. L'artista Mireia Coromina Porta explica que el projecte es materialitza en una instal·lació que es desplega com un prat, on hi ha objectes relacionats amb la ciutat i el seu passat tèxtil.
El punt de partida és un teixit d'Indianes del museu, i a partir d'aquesta peça escollida s'activa com tot el discurs de l'exposició. En certa manera, el títol de l'exposició és Un prat d'indianes i el que jo proposo és això, no? Crear un prat i estendre sobre el prat tota una sèrie de diferents elements, objectes, vinculats amb el teixit, no? També entenent aquest teixit com a superfície i vinculació amb un lloc que porta com el càrrec i el pòsit de la memòria del nostre territori.
Rememorant un passat industrial tèxtil local, també present en altres punts del territori català i d'Europa, Prats d'Indiana reivindica el teixit com a transmissor i pòsit de la memòria i cultura d'un lloc, sense deixar de banda que també es converteix en font d'un domini colonial i ecològic.
No, per mi el més important és això, no? Que una cosa de finals del 18 puguem fer-li una lectura ara, no? D'una altra manera, no? Perquè també una de les parts de l'exposició parla, no? De la prohibició d'un teixit, la no producció d'aquest teixit i què implica tot això, no? O el vincle d'un teixit d'Orient amb Europa i ara les fàbriques tèxtils, la gran majoria de la producció acaba siguent altre cop, no? A la mira d'Orient o altres llocs que es pot produir amb un cost molt més baix, no? I amb una certa explotació, no? També.
Que l'exposició sigui a l'Hospici tampoc és casual. Els prats d'Indianes se situaven, com hem dit, a la Moixina i era el paisatge més representat pels pintors de l'Escola de Dibuix d'Olot, una escola que va néixer precisament a l'Hospici amb l'objectiu d'impulsar la formació dels estampadors. Com sempre, l'exposició comptarà amb tres activitats complementàries gratuïtes, una visita a càrrec de l'artista, una conversa sobre la trajectòria de Mireia Coromina amb l'artista Isabel Benal i una acció participativa als Prats de la Moixina a càrrec del naturalista i activista Miquel Macias.
Dos noms propis avui en l'àmbit esportiu. El primer, el del futbolista besaluenc Albert Blázquez, que anuncia la seva retirada després d'11 temporades al futbol semiprofessional.
El jugador ha estat gairebé 10 temporades amb la Unió Esportiva Olot i aquest últim any ha aconseguit l'ascens de categoria amb el filial olotí.
Gairebé 300 partits com a jugador semiprofessional entre el Vila-real i la Unió Esportiva Olot. Ha jugat a tercera federació, segona divisió B, partits de Copa del Rei, entre altres. Amb les inferiors de la selecció espanyola també ha tingut una gran participació i ha aconseguit ser campió de l'Europeu Sub-19 a Espanya. En definitiva, un jugador que ha arribat a un gran nivell futbolístic i que s'ha convertit en una llegenda de la Unió Esportiva Olot. Després de tot això, Albert Blázquez ha anunciat en exclusiva a Ràdio Olot i Olot Televisió que retira com a futbolista. Després de gairebé 10 temporades a l'Olot, convertint-se en el capità de l'equip i amb més de 200 partits a l'esquena, Blázquez va signar per al filial, el Sant Jaume Olot B. I és que, sigui en una categoria menor, el besaluenc acaba la seva carrera a dalt de tot, amb un ascens a la primera catalana. Blázquez explica quines són les raons de la seva retirada.
Agrair doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Bueno, va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens doncs, em va costar a nivell mental i bueno, vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegria, és un any de tornar a disfrutar i el Sant Jaume m'ha donat, no, aquest any.
Nascut a Besalú, va signar des de ben petit amb l'Espanyol i va acabar fent carrera al Vila-real, on va compartir vestuari amb jugadors que estan a l'elit mundial del futbol. Tot i això, va decidir tornar a casa, a la Unió Esportiva Olot, on ha format part de la consolidació del club en aquestes categories. Tot i això, Blázquez no vol abandonar el futbol, sinó que la idea és fer d'entrenador al pròxim curs, una experiència que ja va viure a la banqueta del primer equip de la Unió Esportiva Olot durant unes setmanes.
Sí, doncs seguirem lligats al món de futbol, no? Jo sempre dic que no penso desvincular-me mai i a mi m'encanta el futbol i ja veurem com va, espero que sigui aquí Olot, aviam amb quines funcions seran perquè encara hi ha lligues obertes, encara hi ha llocs que s'ha de mirar ben bé com quedaran i bueno, la meva intenció és entrenar, és anar-me formant ja com a entrenador i fer el passet aquest doncs, de ser primer entrenador.
Així doncs, el lateral dret de 33 anys ja ha decidit posar punt i final a una gran carrera com a futbolista. Ara toca pensar en nous reptes que puguin arribar de cares a la propera temporada, ara a les banquetes.
I l'extenista olotí Tomi Robredo és el nou director esportiu del Barcelona Open Bank Sabadell.
Agafa el relleu a l'extenista de David Ferrer, que havia estat al capdavant durant 6 anys. A més, l'Olotí coneix de primera mà aquest torneig, ja que l'ha guanyat una vegada com a jugador el 2004.
Amb una gran carrera com a jugador professional de tennis, l'extenista olotí Tommy Robredo ha estat l'escollit per convertir-se en el nou director esportiu d'un dels tornejos més prestigiosos d'aquest esport a Catalunya, el Barcelona Open Bank Sabadell. Robredo, que es va retirar l'any 2022 i mig any després, va decidir emprendre una nova etapa com a entrenador amb el jugador de Taipei, Xun Xinseng. Ara serà el nou director esportiu del torneig català, que cada vegada té més competència, ja que l'Open de Múnich també ha assolit la categoria ATP 500 i que se celebra a les mateixes dates. Robredo agafa el relleu a un jugador històric espanyol com David Ferrer, que va estar ocupant aquest càrrec durant 6 anys, just quan es va retirar de les pistes com a jugador. I és que des de la Junta tenien clar que el successor de Ferrer havia de ser l'extenista olotí Tommy Robredo, ja que aquest torneig és més que especial per a ell. Ja ha jugat una vintena d'edicions, ha aconseguit guanyar-lo en una ocasió l'any 2004 contra l'argentí Gaston Gaudio per 3-7-2 i també va aconseguir arribar a la final 2 anys després, que va acabar perdent contra tot un Rafael Nadal per 3-7-0. I no només és especial perquè l'hagi guanyat, sinó perquè també va ser l'últim torneig que va participar abans de retirar-se, ja que sempre va dir que ell es volia retirar davant la seva gent.
Para mí es un honor y un privilegio poder decir que voy a ser el nuevo director del torneo Barcelona Open Bank de Sabadell, Trofeo Conde de Godó. Empecé a jugar al tenis profesionalmente en este club, en este torneo. Tuve la suerte de ganarlo y me retiré aquí, junto a mi público y a toda la gente de mi club. Así que para mí es una experiencia muy bonita la que voy a afrontar y estoy muy, muy, muy contento.
Segons el president del Real Club Tenis de Barcelona, Xavi Pujol, la idea és mantenir Robredo fins l'any 2029, que és quan acabarà l'actual junta directiva de l'entitat.